12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Gràcies, Carlos. Estava pensant que un dels events més importants ja s'està movent tot, hi ha manera i formes, un dels més importants del planeta es celebrarà a Barcelona a partir del dilluns. Parlo del Mobile World Congress, que bé, s'espera que sigui una edició prou bona i prou important, perquè no oblidem, és la primera sense restriccions després de la pandèmia, la de l'any passat, i moltes empreses xineses no van venir, i aquest any s'espera doncs un completó total i absolut. Però clar, això porta beneficis a la ciutat, enormes beneficis a la ciutat, a la restauració, als hotels, a qualsevol tipus de negoci que més o menys tingui una certa relació segur i directa i indirectament. Ara, tinc la sensació, i ara em perdonareu el comentari, no sé si estareu d'acord amb mi o no. Quantes, ara mateix, dels que estem ara mateix escoltant, jo us trasllado una pregunta. Heu anat alguna vegada al Mobile World Congress? Heu trepitjat allò? Segurament la vostra resposta majoritària és no. D'uns quants, uns privilegiats o que es dediquen al sector han trepitjat el Mobile World Congress, una magnífica fira del mòbil i de la comunicació i de la tecnologia, que aquest any se centrarà segurament en el metavers i en el 6G. Vull dir, jo en el meu mòbil encara no tinc el 5G i ja estem parlant del 6G. Bé, dit això, és cert que és una fira professional per professionals, però, ostres, fa una mica ràbia, els que som una mica friquis com jo de la tecnologia, no poder trepitjar una fira així. Com a públic, com a observadors. Home, si pagues l'entrada, però l'entrada no és una qüestió, no és una qüestió barata, en tot cas. I llavors tinc la sensació que sí, aporta molta riquesa a la ciutat, no tinc cap però ni cap res que posar davant de tot això, però sí, l'única cosa, per mirar l'altre lado de la moneda, és que moltes d'aquestes fires importants viuen d'esquenes a la ciutat, a la població. És a dir, la població, los pobres pedritos com jo, moltes vegades no podem trepitjar per gaudir del que allà veurem, del present i del futur. Igual posar unes entrades dies determinats o allargar-la i posar uns dies perquè la població, qui vulgui, qui li agradi això, i segurament tindria un gran èxit, podés anar allà, o fins i tot aprofitar perquè les grans empreses fessin tarifes populars per la gent, i tot això igual això ampliaria el negoci pensant també en el ciutadà de peu. És la sensació. Per això patirem la pujada de preus durant el Mobile World Congress, els que vivim i gaudim a Barcelona. Això segur que sí. Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera, COPE Catalunya i Andorra. I el temps, els ruixats que ahir teníem ja han marxat, ja un cel entre núvols, pocs núvols en tot cas. Això sí, segur que les temperatures baixen i baixaran. Atenció, durant aquest cap de setmana tenim una temperatura fresqueta, més o menys per la mitjana de l'època perquè toca, però a partir de dilluns, abrics i abrics. I sabeu què? Tornarà la neu, així que prudència i a gaudir del que ens queda de l'hivern. I anem a veure com tenim el trànsit, anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Allà està Marta Carbó. Marta, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Doncs, Gerard, parlem de fluïdes de les principals carreteres i autopistes del país. Destacar un accident a la ronda litoral de la zona, talla un carril a l'altura del Bogatell en sentit Llobregat i provoca 3 km de cua fins a aquest punt. A banda d'això, a la resta de vies de l'àrea metropolitana, destaca la fluïdesa. Destacar també una incidència a l'autopista AP2, a l'altura d'Aitona hi ha un carril tallat per un vehicle variat per llançar amb l'autopista AP7, però en aquest punt no hi ha retencions. Per Boira, precaució a la C16 entre Puigreig i Berga, i també molta precaució per Gera, en aquest cas, en dues vies locals, la L913 i la L901. De moment, això és tot. Des de Fuera de Trànsit, molt bon dia.
Bon dia, Marta.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest aquest febrer, aquest passat no, està a punt de passar, jo tinc el cap al març, però durant aquest mes de febrer el govern de la Generalitat ha assumit la gestió del sistema d'alertes de protecció civil. Aquest tipus d'alertes, no totes, parlem de les alertes mitjançant els telèfons mòbils. Us explico això. Aquest sistema ens ha d'avisar de desastres naturals, incendis, explosions, fugues químiques, radioactives, tot això. Seria una alerta en cas de catàstrofe potencialment greu per tota la població. Bé, tot això s'engloba, tota aquesta nova... No és que a Catalunya anem pel nostre què, que tampoc seria la primera vegada, però no és el cas. Està dins d'una directiva europea que s'anomena Es Alerta. És alerta. I aquest passat novembre, no sé si recordeu, fem memòria, ja es va aprovar aquest sistema durant el simulacre de confinament del Plasecta. Allò que es va fer a Tarragona, recordeu, just abans de la pandèmia, vam tenir aquell accident a la petroquímica de Tarragona, amb 4 morts, si la memòria no m'enganya, i després, uns mesos després, es va fer aquest assaig amb el Plasecta, amb els telèfons mòbils. Però ara es farà un pas endavant, i ja tenim calendari per tot Catalunya d'aquest simulacre d'avisos als nostres mòbils. D'entrada, el dia 28 d'aquest mes, les faran proves a Lleida, Aran i Pirineu, el 12 d'abril al Camp de Tarragona, al Penedès i Terres de l'Ebre, el dia 27 d'abril a la Catalunya Central i Girona i el dia 31 de maig a l'àrea de Barcelona. Parlem de tot això. Sergi Torn, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Comencem per aquest pla europeu. Què és? És alerta? Què rebrem, com i què s'ha de fer?
Bé, en aquest cas també va una mica lligat al mobile, no? El mobile
total.
Va lligat als telèfons mòbils.
Total.
Per cert, l'entrada al mobile val 4.500 euros.
Com?
L'entrada al mobile, l'entrada, però 4 dies val 4.500 euros. Sempre que ho havies, t'estaves interrogant.
No, ho sabia, no, clar.
Sí, hi ha una entrada.
Sí, hi ha
lligat al mobile per la cadena COPE, és a dir, sí, abans, no. abans de la pandèmia. No? I que és una fira molt professional.
I encara que siguis premsa, has de donar 50.000 milions de papers perquè tornin una acreditació, que no entra qualsevol de premsa,
Correcte, hi ha molts mitjans de comunicació i per tant, doncs, fan un filtre. I, clar, gairebé quan parlem del mobile, les 100.000 persones que hi van són també acreditades, és a dir, són persones acreditades. Doncs, el mobile també se n'ha parlat d'aquestes coses, no?
I tant.
L'efecte pràctic del mobile que aquest dilluns retorna amb força a Barcelona respecte a la vida quotidiana de tots nosaltres, no? Doncs bé, aquest pròxim dimarts, els que vivim a Lleida, Pirineu i Aran, rebrem el nostre telèfon mòbil, primer un soroll bastant important, i després, doncs, hem de rebre un missatge amb el qual ràpidament ens ha d'informar del què és el que està passant, és a dir, que on hi ha hagut doncs, la catàstrofe, i sobretot, i el més important, i el que és definitori, quines són les instruccions que han de fer amb un canal oficial. Inicialment aniran amb els dues idiomes oficials, a Catalunya, català i castellà, i també hi ha la probabilitat d'ampliar-lo al anglès. I, sobretot això, doncs, radica amb aquesta normativa europea, com tu molt bé has explicat, i també pel fet de que el 20 de gener del 2020, com va haver-hi el 14 de gener, l'explosió a Tarragona de la petroquímica, doncs res va funcionar. És a dir, no va funcionar res, ningú sabia què és el que havia de fer, cap a on anar, com s'havia de comportar. La cosa, afortunadament, tot i que va haver-hi doncs, aquestes 4 víctimes mortals, va ser molt greu, però hauria pogut ser molt més greu. I sobretot el que sí que es va detectar amb les hores posteriors de l'explosió de la petroquímica de Tarragona és que hi havia una incertesa total i absoluta, que ningú sabia què fer, i per tant doncs, és evident que aquests simulacres són molt importants per saber doncs, com comportar-nos davant d'un escenari com aquest.
Bé, quin objectiu tenen aquests simulacres, com el que es va fer, per exemple, a Tarragona, al Plasecta?
Sí, com tu molt bé ho has explicat, al novembre es va fer a Tarragona doncs, una mena de primer simulacre i tampoc no va acabar de funcionar. Doncs aquí, com que era un simulacre, bé, que no acabés de funcionar, doncs tampoc no era tan perillós com el dia dels fets, no? Imagina't tu que un 30% de la zona de Tarragona, 65.000 persones, aquell dia del novembre no van rebre cap missatge al mòbil. És a dir, ja no va funcionar el mes de novembre, veurem doncs, aquest dimarts amb aquesta zona de l'operativitat. L'objectiu és clar, que tothom disposi d'una informació fidedigna de cap a on s'ha de comportar amb un únic canal de comunicació. Quan hi ha una catàstrofe, ja ara és d'ara, per les xarxes socials, milers i milers d'intercomunicacions que poden provocar moltíssima confusió. L'objectiu és un missatge clar, únic, segur i contundent i oficial. Aquest és l'objectiu. I l'objectiu dels simulacres és detectar problemes, com es va fer doncs, el novembre passat a Tarragona, amb un primer on 65.000 persones no van rebre el seu mòbil cap mena d'alerta, per després, si s'arriba malauradament un dia amb una incidència greu, doncs el simulacre hagi servit per subsanar els problemes. Però crec que a hores d'ara em podràs informar molt detalladament, no?, de
sí,
cara a la nostra audiència.
Sí, doncs mira, tot això que estem parlant, entrem en profunditat i al detall amb el subdirector de Protecció Civil, que el tenim al telèfon, el senyor Sergio Delgado. Sergio, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Sergio. Com funcionarà aquest sistema d'alertes?
Bé, aquest sistema d'alertes funciona de manera que, en cas d'una emergència greu, extraordinària, per tant, una situació d'alta gravetat que pugui afectar molta població de forma imminent, doncs puguem enviar des de Protecció Civil de la Generalitat, des del Centre de Coordinació d'Emergències, un missatge als telèfons mòbils de la població que estigui en aquella zona d'emergència. Definirem una zona, que és aquella zona on pot haver-hi o s'està produint aquella situació, que hi ha emergència, una inundació, un accident químic amb un núvol tòxic que pot afectar la població, que hi hagi un moviment sísmic, no? Qüestions que ens poden arribar a passar, que no, evidentment no són ordinàries, i definirem la zona d'afectació i enviarem un missatge de text, que apareixerà en els telèfons mòbils directament, apareixerà en pantalla, amb un so específic, un so d'alerta, que no és configurable, que és únic, i comú a tots els telèfons mòbils, i que ens informarà de que s'ha produït aquella emergència i, sobretot, ens donarà les instruccions de com actuar per protegir-nos. És un missatge per donar les instruccions de seguretat a la població en cas d'emergència.
D'acord, Sergio.
Com arribarà?
Clar, aquesta era la pregunta que t'anava a fer, exacte, suposo que ho anaves a explicar ara, perquè, clar, jo, per exemple, en el meu mòbil m'he de descarregar alguna aplicació, m'he de descarregar alguna cosa, o arriben ja directament?
Això és molt important, com dius, no ens hem de descarregar res, no cal descarregar cap aplicació, no cal registrar-se enlloc, només cal tenir activades a la configuració del telèfon mòbil la recepció de les alertes d'emergència o alertes de Protecció Civil. Com que això pot passar, doncs que hi hagi gent que no sàpiga com fer-ho, a la pàgina web de Protecció Civil de la Generalitat, interior.gencat.cat/alertes-protecció-civil, tenim per cada tipus de telèfon mòbil, per cada marca, com ho hem de fer. I en tot cas, per fer-ho fàcil per tothom, si tenim actualitzat el software en l'última versió de l'iOS o de l'Android, aquelles actualitzacions que de tant en tant sí, el telèfon mòbil, automàticament queda activat. Un cop activat, d'una manera o d'una altra, és una única vegada que ja el tinc activat i m'arribarà el missatge. Jo no, com a ciutadà, no hem de fer res, no ens hem de registrar enlloc, no cal descarregar-nos, i evidentment, quan aquests missatges es reben, no demanen res. Donen la instrucció, hi ha un botó que diu acceptar, i s'identifica clarament que és Protecció Civil de la Generalitat, perquè és un missatge doncs, que apareix i que porta aquest encapçalament. Per tant, el que hem de fer és comprovar que tenim o bé la versió més recent d'iOS o Android, o bé doncs, anar a la configuració del telèfon mòbil.
Llavors, per acabar, Sergio, més o menys ho has explicat, però en quines situacions es farà servir aquesta alerta? Entenc que d'entrada accident químic segur. I després, a part, en quines altres qüestions es considerarà que això es posarà en marxa, es faran aquest servir?
Bé, doncs pensem... Primer, el context ha de ser sempre una emergència greu en què tinguem un pla de Protecció Civil de la Generalitat activat i en què l'autoritat, el director d'aquest pla, el conseller interior o la Direcció General de Protecció Civil per delegació del conseller interior, que és qui té les competències de Protecció Civil, determini unes instruccions generals a la població o a una part de la població d'un territori. Això què correspon? Un accident químic amb un núvol tòxic greu, que afecta l'exterior i que necessitem confinar la població. Això pot coincidir amb la necessitat de confinar tota una zona inundable perquè s'està desbordant un riu important, no s'hagi pogut fer abans i necessitem traslladar aquest missatge a la població, aquesta instrucció de no mobilitat, de confinament, de pujar a les plantes superiors. Es pot produir una situació d'un greu incendi forestal que requereixi doncs, confinar la població perquè l'incendi s'apropa a una gran zona de població, però, en canvi, no serà doncs, per un accident químic que no pugui generar un núvol tòxic a l'exterior i que no calgui el confinament, ni tampoc serà per unes pluges més o menys importants, ni tampoc serà per un incendi forestal que afecti una zona molt concreta i que ja estiguin treballant els bombers.
Doncs, senyor Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs és el que tenim. Ja sabeu que una altra cosa és que faci o no faci. Ja sabeu que per configurar tot això d'entrada, si hi ha una actualització, tal com explicava el Sergio, ja sabeu, resumint, que el telèfon s'actualitzarà automàticament i, si no, a la web de la Generalitat doncs trobareu com fer i com activar aquestes alertes, que tant de bo funcionin i arribin de forma exitosa a tothom. Bé, de seguida parlarem de transport públic. Darrerament, quan parlem de canvi climàtic, descarbonització i mobilitat, evidentment el transport públic entra de ple en tot això. Hi ha problemes que no es, a vegades és difícil com agafar-los i per què es prenen decisions que a priori semblen que no són gaire... o no són gaire coherents, o hi ha un motiu aquí darrere o no s'ha consultat amb la població. M'estic referint a l'estació de tren de Figueres, que la de Rodalies, per entendre's, no? Que es vol trasllar a Vilafant. Què passa? Doncs, pels que no sou de la zona, a Vilafant és on està l'estació de l'AVE, la d'alta velocitat. I a Figueres és on està l'estació de tren de tota la vida, per entendre's, la de Rodalies de tota la vida, no? Doncs ara hi ha un informe del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i de l'Ajuntament de Figueres que volen traslladar aquesta estació, aquesta línia que passa, que està a Figueres, doncs volen treure-la i posar on està l'estació de l'AVE a Vilafant. Una de les qüestions és que sigui fer una estació intermodal, etcètera, etcètera, però també hi ha unes raons d'infraestructures. La via passa pel mig de la ciutat, la volen treure, i aquests terrenys seran edificables, també, no? Hi ha molts quès. De seguida en parlarem de tot això aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra per veure pros i contres de tot això. Però abans, Enriqueta, parlarem amb Enriqueta, després parlarem amb Enriqueta i parlarem precisament d'això, de l'estació de Figueres que vol marxar, o que la volen fer marxar, cap a Vilafant, aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra.
Rere a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Segundas rebajas en Hipoyogán. Aproveche nuestras segundas rebajas en sofás. Sofás de gran calidad, diferentes diseños, telas a elegir a precios súper rebajados. Sofá Cheslong, 339 euros. Venga a ver nuestra gran exposición. Hipoyogán, todo para el hogar. Armarios, comedores, dormitorios, colchones, lámparas, textil hogar, menage, mueble de jardín, alfombras. Hipoyogán. En Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa y Parets del Vallès. Y pague a 12 meses sin intereses. Hipoyogán.com.
Hipoyogán. ¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Tienes miopía y no te permite ver de lejos? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría. Con el láser Amaris 1050 y anestesia con gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Comienza el circuito Clínica Servidices Golf Tour 2023 by COPE Catalunya. Ya está abierta la inscripción para la primera prueba que se disputa en Panorámica Golf el 27, 28, 29 y 30 de marzo. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidices. Expertos en aparato digestivo y obesidad. Colabora Axio, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf, Rickson y Eagle Club Barcelona.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad
y expósito.
El murciélago se emocionó tanto que le faltó un poco.
Este chavalín de 10 años es Diego. Está estaba leyendo bajo la supervisión de Eka, una galga. Y sí, digo bajo la supervisión porque esta galga es su profesora. Se trata de una entidad que ayuda a leer a niños con dificultades.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De seguida parlarem d'aquestes estacions que volen i dels motius i les maneres i les formes. Estació de Figueres cap a Vilafant, el per què, el com. Però abans, anem a guanyar salut. Sí, per què? Doncs perquè en moltes ocasions ja sabeu que buscamos deshacernos de esa grasa que tenemos en el abdomen, las cartucheras, que no logramos quitarnos por mucho que hagamos ejercicio y quedan ahí. Enriqueta es dietista del plan 1, 2, 3, que nos es muy útil para bajar de peso, de volumen, deshincharnos y reducirlo en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, muy buenos días. Pues efectivamente, con el plan 1, 2, 3, yo te garantizo que perderás peso, que bajarás centímetros, que es rápido, que es fácil, porque no son batidos, vamos a seguir comiendo y en tiempo récord, porque en 3 semanas llegarás a bajar de 4 a 7 kilos.
Además, Enriqueta, adelgazar es que eso no solo un problema estético, es para recuperar salud, autoestima, claro, verte mejor en el espejo, ser más ágil, sí, y con el plan 1, 2, 3 sí que se puede, porque además es apto para todo el mundo, ¿eh? Si eres mujer, si eres hombre, es apto para los dos sexos, es apto para celíacos, diabéticos, hipertensos. A ver, cuéntanos, Enriqueta, cómo funcionan esas 3 semanas que perdemos de 4 a 7 kilos.
Vamos a repasarlas, ¿eh? Hacer el plan 1, 2, 3 no hay excusas, como tú has dicho, es para todos, ¿eh? Lo puede hacer todo el mundo, ¿eh? Entonces, estas 3 semanas son: la primera, tomaremos unos sobres con sabor a piña, que lo que nos hacen es hacer una limpieza de nuestro sistema digestivo. Por eso notamos cómo nos deshinchamos y, sobre todo, notamos cómo bajamos más de 3 kilos. Pero llega la segunda semana, Cruz, que son los sobres con sabor a naranja. Con ellos vamos a conseguir un vientre plano, porque eliminamos el estreñimiento, lo combatimos, reducimos centímetros, bajamos de talla. Y la tercera semana son las cápsulas captagrasas. Ellas nos van a ayudar a atrapar esa grasa localizada, eliminamos, seguimos perdiendo peso sin perder nuestra masa muscular y sin efecto rebote.
Pues llama ya al 650-51-52-53 y llévate gratis con el plan 1-2-3 las 3 infusiones, la detox, la drena y la lipo. Depúrate, desintoxícate y es que además son drenantes. Consigue bajar de talla en solo 3 semanas con el plan 1-2-3. 650-51-52-53 y además, Enriqueta, las llamadas más rápidas tienen premio.
Claro que sí, que es viernes, ¿eh? Fin de semana, pues si llaman ahora mismo, aparte de las 3 infusiones, les vamos a regalar nuestro gel adelgazante de calor que lleva rolón incorporado, que nos ayuda cada día un masaje y nos va a ayudar a destruir y alisar esa grasa en esas zonas tan resistentes. ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Llámame, el teléfono 650-51-52-53, te lo enviaremos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío, pero que yo te garantizo de 4 a 7 kilos menos en solo 3 semanas.
Pues ya vaya, porque ahí está Enriqueta y todo su equipo para atenderte en el 650-51-52-53 y en solo 3 semanas ya bajas de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53. Bueno, importantísimo, ¿eh? El plan 1, 2, 3 tiene registro sanitario y está producido aquí en España por Laboratorios Clinitec. 650-51-52-53 y además, Enriqueta, no nos podemos olvidar de esa promoción tan magnífica.
Que los oyentes de COPE que nos llamen ahora, con el plan se llevan las 3 infusiones y el que era adelgazante gratis con el plan 1, 2, 3 y el teléfono Cruz, que es súper fácil como el plan. 650-51-52-53.
Enriqueta, Patunets i bon cap de setmana.
Patunets i bon cap de setmana.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quisiera ser el aire, escapa de tu risa. Quisiera ser la sal.
Aquí
darrere hi ha un munt de coses que són dignes de ser analitzades i el perquè. El cas és que es va fer pública, s'ha fet ja pública la intenció del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i de l'Ajuntament de Figueres de traslladar l'estació de Figueres de tren convencional a Vilafant. El cas és fer a Vilafant, que és per on passa l'AVE, per entendre'ns. A Vilafant està l'estació de l'AVE d'alta velocitat i a Figueres està l'estació de tren de tota la vida, la de Rodalies, per entendre'ns, no? Llavors volen fer una estació intermodal suprimint la via que va per al mig de Figueres i traslladant aquesta estació. Clar, els ciutadans figuerens i de voltants, no, això no li fa cap gràcia, perquè si la intenció, una de les raons que posen és que si la intenció és treure aquesta barrera arquitectònica del mig de la ciutat, doncs que la soterrin, que la passin en trinxera pel poble. És una opció més barata i amb menys impacte mediambiental que portar-la cap a Vilafant. Bé, parlem de tot això, ara que ja estem situats al lloc i de la problemàtica. Parlem amb el representant de la Comissió de Canvi Climàtic de la IAEDEN, Salvem l'Empordà, el senyor Pep Gou. Pep, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Per què? Quins inconvenients hi ha en aquest trasllat de l'estació de Figueres cap a Vilafant?
Bé, ells aleguen dues raons per fer-lo, que són la voluntat de suprimir el passos a nivell i la intermodalitat. Pel que fa al primer cas, nosaltres el que diem és que soterrar les vies amb un soterrament en trinxera, com s'ha fet a Vic, és la manera més barata, més ràpida i més senzilla de suprimir els passos a nivell. I, a més, no té impacte sobre el territori. Llavors, en canvi, la seva proposta suposa la construcció d'una variant ferroviària pel nord de la ciutat, que és caríssima, perquè s'ha de fer un túnel, s'han de fer viaductes, ha de travessar un munt d'infraestructures viàries, total que, bueno, és molt cara. Llavors, aquí el risc es corre és que es traslladi l'estació, però per raons que sigui per un canvi polític, per una crisi econòmica, pel que sigui, s'acabi no fent aquesta variant ferroviària, llavors perdríem el servei de viatgers entre Figueres i Portbou, i vol dir que perdríem la connexió amb el Rosselló. Que és una comarca, la França, amb la que tenim una gran relació a nivell turístic, comercial, etc.
Clar, després una de les altres raons és la que tu feies esment, que és la intermodalitat del tema, no? Que AVE i Rodalies estiguessin doncs, a la mateixa estació, sí. No?
Sí, el que passa que la... A veure, pel que fa al tren, de passar de l'AVE al tren convencional, la intermodalitat està assegurada a molt pocs minuts de viatge a l'estació de Girona. És a dir, si jo vull anar, venir amb l'AVE des de Madrid, anem a suposar, i anar a Llançà, doncs baixo a Girona i agafo el tren i me'n vaig a Llançà. I això està a molt pocs minuts de Figueres.
D'acord.
Per això, per una banda. Per l'altra, aquesta suposada intermodalitat ja està assegurada d'una altra manera actualment, que és que hi ha un bus que va de l'estació de l'AVE a l'estació del centre. Aquest bus, vaja, jo per raons de salut l'he agafat un munt de vegades i no érem mai més de mitja dotzena de persones. I això no vol dir que anessin a agafar el tren, perquè també podien anar, per exemple, a l'estació d'autobusos o simplement viure en aquella zona. Llavors, vol dir que aquesta suposada intermodalitat ara mateix es faria una destrossa territorial i una despesa innecessària i faraònica per satisfer el què? Les necessitats d'una ínfima minoria de la població. Per altra banda, és clar, què passa? Mantenir aquesta intermodalitat ja la mantens a l'estació actual, perquè hi ha l'estació d'autobusos al costat. Llavors, voler traslladar això a Vilafant comporta també traslladar l'estació d'autobusos, el qual és una despesa enorme. I el més greu de tot és que la majoria de figuerencs accedeixen actualment a l'estació a peu, perquè està al centre de la ciutat. Sí. Mentre que si la traslladen a Vilafant, han de travessar la ciutat per accedir. Clar. La majoria de la població ha de travessar la ciutat per accedir a aquesta estació. I això que val pels figuerencs encara és més greu per la gent de la comarca, perquè la immensa majoria de la població de la comarca viu a llevant de Figueres i ells volen posar l'estació a Ponent. Una estació i una línia que tenim des del 1877, és que... Deia. Llavors, nosaltres entenem que el que no pot ser és que la contribució de Figueres i del Ministeri a la lluita contra el canvi climàtic sigui un augment de la mobilitat i la desaparició d'una línia de tren. Això no té ni cap ni peus. Mm-hmm.
Doncs, senyor Pep Gou, representant de la Comissió de Canvi Climàtic de la IADEN Salvem l'Empordà, gràcies per aquesta xerrada que has donat, que ens has explicat aquí. Molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia.
Molt amable, una abraçada. Bon dia. Bé, després d'això, traieu les vostres conclusions en tot cas, les preguntes estan sobre la taula. De seguida parlem de l'event que comença dilluns, 4.500 euros que costa l'entrada, ens deia el Sergi Tor. Parlo del Mobile World Congress. Marc Puerto, bon dia.
Bon dia.
De seguida en parlem aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Alfredo Landa y el cine.
¡Madre, qué castaña!
Están hechos el uno para el otro.
Que estoy aquí, ¿eh?
Un mundo en el que anda buscando también otros alicientes.
Ah, hombre, me parece que aquí me voy a hinchar.
Simón, contamos contigo.
La única solución es Simón.
¿Quién?
Simón Jiménez, coge.
Y vente a ligar al oeste.
No estoy distraído, es que pienso.
El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10:00 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
La banda Barcelona té un nom, Mobile World Congress. Possiblement, no, ho dic en sèrio, eh? Clar, he fet el paral·lelisme per ajudar-me amb la cançó, però ho dic completament en sèrio. Estem parlant del festival de la fira més important d'aquest sector del planeta i la seva seu és Barcelona. Marc Puerto, bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, perquè l'expectativa és que aquesta edició del Mobile World Congress del 2023 sigui fantàstica i serveixi per consolidar la relació entre Catalunya i el Mobile després de que l'any passat es firmés un contracte amb renovació automàtica i que permet designar la capital catalana com a seu permanent d'aquesta fira. El sector de l'oci nocturn preveu facturar al voltant de 96 milions d'euros durant el Mobile, un 18% menys que el 2019, però amb els càlculs de que cada visitant al Congrés es gasti de mitjana uns 300 euros diaris en restauració i locals d'oci. Cal tenir en compte que enguany el Congrés preveu 30.000 visitants menys que l'última edició prepandèmia, però, si ho mirem des de la banda més positiva, no, un 20.000% més, o sigui, 20.000 persones més que l'any passat. La patronal celebra que enguany es pugui celebrar sense restriccions en unes dates en què sense el Congrés serien de molt baixa o nul·la facturació pel sector.
És un bon que tot això... és veritat que les previsions van a la baixa, però fins a quin punt és cert o no? Perquè només són previsions, oblidem això, Per aclarir aquesta xifra de l'impacte turístic i econòmic del Mobile a Barcelona, tenim al telèfon el president de l'Associació d'Experts en Turisme, el senyor Domènec Biosca. Domènec, bon dia, benvingut.
Bon dia, encantat.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Domènec. Bé, d'entrada, és un carmelet, això del Mobile. Quin impacte econòmic representa per la ciutat de Barcelona?
Mira, representa hotels plens, representa restaurants plens, representa transport plens, representa comerços plens, representa que tota aquesta gent coneix Barcelona, si no la coneix ja, i que parlarà bé, un impacte d'expansió. I ara el que falta és que la ciutat sigui segura, que hi hagi transports fluïts, que hi hagi manifestacions, és a dir, que no embrutin tot el maco que et porta i el portal que et porta el mòbil.
En principi, Domènec, sembla que serà una edició sense vagues. Ja sabíem que els taxistes habitualment aprofitaven el Congrés doncs, per fer alguna reivindicació. Sembla que aquesta vegada no serà així, però hi ha un parell de coses que m'agradaria comentar amb tu. La primera, el sector de l'hostaleria, de la restauració, doncs s'ha queixat perquè diu que no està tan ple com s'esperaven, no està tan ple. I després, les habitacions dels hotels s'han disparat prop d'un 250%. Això com què pot representar? O sigui, no hi ha totes les reserves que s'esperaven i els preus de les habitacions dels hotels disparades.
Clar, quan el preu es dispara, llavors aquells que no poden pagar el que fan és anar-se'n a les ciutats que estan molt a prop. Més hi ha vies, hi ha trens, hi ha metro, i llavors en lloc d'estar a Barcelona, ben al mobile, per el que van, és a altres ciutats. Això passa quasi tots els anys, no? També és veritat que en aquest moment el cost de la inflació és molt important i els hotelers diuen, bueno, com que ompliré o que hagi un PD, fugiu preu. Això en quant als restaurants. En quant als restaurants, què passa? Que també passa més o menys el mateix. Aquells que tenen marca, aquells que tenen èxit, s'omplen. Els que no tenen èxit, doncs els hi costa més. Estem en moments d'inflació, en moments de gastar menys, però entre tu i jo, al final, es gasta. I quan estan a Barcelona, la reserva no hi ha, però hi van directament.
D'acord. O sigui, no, és possible que hi hagi una reserva, però després ja aniran, en aquest cas.
Home, sí.
Bé, hi ha una cosa, no sé si estaràs d'acord, perquè ho he vist, no?, que les previsions de gent que ha de venir és menor que d'altres anys. Aquesta és una previsió, clar, després ja veurem què passa, no? Podem fer cas d'aquesta previsió? Fins a quin punt pot ser certa la previsió i com pot afectar tot això?
Sí, es pot fer cas, perquè aquestes previsions són conseqüència de saber les reserves que hi ha, tant de mitjans de transports com d'hotels. També és veritat que cada vegada més hi ha professionals que venen, que no són els que tenen més calés, òbviament, no?, que el que fan és buscar-se, no hotels, sinó buscar-se altre tipus d'allotjaments. En qualsevol cas, com has dit abans, és un mobile importantíssim després de la pandèmia i tothom vol estar amb aquesta trobada perquè ajuda, tindre informació o no tindre informació, tindre relacions o no tindre relacions. Poso un exemple. Jo monto a Madrid el dia d'aquests un dinar amb una sèrie d'empresaris i està ple. No ompliràs, està ple, perquè és un moment de trobar-se. És un moment de trobar-se. És un moment de trobar-se, de relacionar-se, de treure el cap de l'aigua i dir, escolta, quin paper tinc que fer jo ara? És a dir, no el mobile, cadascú de nosaltres.
D'acord. Després, ja parlant com a ciutat, clar, no oblidem que Barcelona és molt reforçada amb un esdeveniment d'aquestes maneres i el prestigi, tu parlaves abans del transport públic, parlaves de que no passi res, que embruti la imatge. Què representa de projecció internacional el mobile per Barcelona?
Representa seguir el posicionament. Barcelona, com ciutat turística, està molt bé posicionada i significa més posicionament. Tenim que vigilar, es pot trencar el posicionament amb la seguretat. Si els hotels que estan al centre i no al centre resulta que segueixen aquelles circumstàncies complicades com la inseguretat, això és el que castiga més. Perquè quan vas a un lloc i no hi ha seguretat, o acaba passant incidents d'aquests, llavors ho expliques amb ràbia. I tot el que s'explica amb ràbia és tacar la marca Barcelona.
Bé, en un principi és veritat que quan hi ha esdeveniments d'aquests, ja ho sabeu, hem parlat molts amb els Mossos en aquest programa, que els amigos de lo ajeno doncs, intenten fer el seu agost, vull dir, però en principi podem parlar de Barcelona com una ciutat segura, no? Raonablement segura.
Sí, és raonablement segura, amb unes, de quan en quan hi ha unes febres que pugen i després tornen a baixar. Per això, en aquests moments, els amics de la gent es convenen, però és quan la policia té que estar més atenta que mai perquè saben on actuen i contra qui actuen.
Bé, de fet, Barcelona ja és marca turística, això és una cosa clara. L'exemple que tenim és aquestes complicacions que a vegades té l'Ajuntament doncs, per gestionar un turisme que a vegades està massificant, no? Sobretot en determinats barris. El Mobile World Congress ajuda això? Ajuda no al turisme, que això està clar, no? Però al nivell del turista que ens visita, al nivell adquisitiu del turista que ens visita.
Aquestes fires atreuen gent de recursos que són directius o són tècnics. És a dir, no és un passavolant que ve a fer vacances, que són fantàstics, eh? En conseqüència, venen amb reserves, venen amb més recursos i, a més, venen per relacionar-se. No tan sols a dintre del saló, sinó també a fora del saló. I això vol dir una oportunitat d'hort.
És a dir, que sembla que totes, el Mobile, tant de bo sigui una bona experiència aquest any, eh? Senyor Domènec Biosca, president de l'Associació d'Experts en Turisme, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Encantat, ja ho saps, una abraçada.
Igualment, doncs, bé, benvingut sigui el Mobile World Congress. Marc Puerto, i aquest cap de setmana, ja sabeu que des de les 6 fins 2 quarts de 9, dissabtes i diumenges, tenim el matí del cap de setmana a Cope Catalunya i Andorra, amb tu, amb Marc Puerto.
Doncs sí.
Què tindrem?
Doncs seguirem parlant del Mobile, perquè clar, és la notícia, no?, gran que ha començat el dilluns. Parlarem també de que aquesta setmana ha fet 100 anys de la visita d'Einstein a Catalunya.
Sí, sí, sí.
I parlarem també de la fira que hi ha de Melbourne i que es mantindrà tots els caps de setmana de finals de mes, on hi haurà comerciants, productes locals, artistes, i parlarem de moltíssimes coses més.
Informació, oci i entreteniment en el cap de setmana. Gràcies, Marc. Cuida't.
Gràcies.
Cuida't. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.